Em presento sola. Estic molt contenta de poder encetar aquest segon dia de la jornada sobre pintor català, que tenim obert, la Mediterrània i Empúries, i el títol de la meva intervenció té a veure molt directament amb el discurs d'ingrés de Víctor Català a la Reial Acadèmia de Bones Lletres i concretament amb el discurs Sensacions d'Empúries. El que faré tanmateix és intentar de contextualitzar aquest discurs i per tant, per exemple, jo no utilitzaré en absolut imatges, que després ja les veurem, Caterina Albert, els jaciments d'Empúries, sinó que el que faré serà intentar de situar aquest discurs en relació amb un concepte que és el de modernisme classicista. Per tant, plantejo una manera d'entendre també el modernisme des del punt de vista de la adscripció del classicisme en aquest corrent. I com a introducció, en comptes de començar amb Víctor Català, doncs començaré amb Riloquer. I ho llegiré, però intentaré que no us adormiu. A partir de la segona meitat del segle XIX, en el context de la crisi de l'Europa dels imperis, el mar Mediterrani es va convertir en una de les més importants al·legories de la modernitat. Utilitzo aquesta idea de l'al·legoria de la modernitat d'un investigador que es diu Francesco Loriggio i que té un article que es titula així: Al·legoria de la modernitat, espai, temps i el Mediterrani. De fet, s'ha dit que enfocar la mirada cap a la cultura grecollatina i, en conseqüència, la creació del mite de la Mediterrània és una manera de superar l'estranyesa de l'individu davant la fragmentació de la modernitat. És per aquest motiu que l'investigador, amb un nom terrible, ja ho diguem molt malament, Ior Junik, tot referint-se al concepte de classicisme modernista o modernisme classicista en relació amb l'obra de Rilke, parla de, i cito, la contemplació dels artefactes de l'antiguitat com a gest terapèutic que apuntalarà o restaurarà la totalitat del subjecte modern, aquest subjecte modern que se sent perdut enmig de les transformacions de la modernitat. I continua dient, continuo citant, i fent una traducció de l'article d'aquest investigador, diu: aquesta bellesa i plenitud platònica constitueix un estat d'ànim equivalent a l'espectador. Bellesa i plenitud. Establint o confirmant el propi sentit de l'espectador de la seva integritat racional, moral i somàtica. Per tant, aquesta seria, quan es fa, quan es comença a construir el mite de la Mediterrània des d'aquesta perspectiva, doncs, en aquest moment de gran transformació de la societat europea, fonamentalment de la societat occidental, en el tombant dels segles XIX-XX. La necessitat de transcendir la fragmentació de la modernitat és la mateixa base de la gènesi d'una obra com els sonets a Orfeu, de l'any 1922, de Rainer Maria Rilke, després de l'experiència aclaparadora i alienadora de la metròpoli de París per part d'aquest escriptor. L'obra, els sonets a Orfeu, va ser escrita precisament en el moment històric en què, aterrits per la ciutat estranya i els seus efectes nocius, un nombre creixent d'europeus va fugir cap a un classicisme fantasmàtic que els va ajudar a produir allò que Lacan anomena armadura d'una identitat alienadora. Això continua sent Junique, que ho diu. Tot i que l'experiència rilkeana de la ciutat se situa a París després de la Primera Guerra Mundial, la sensació d'estranyesa no devia ser gaire diferent de la que experimenten els habitants d'una ciutat com Barcelona, que inicia la seva expansió econòmica i demogràfica, sobretot durant la segona meitat del segle XIX. I val a dir que aquesta sensació d'estranyesa davant les transformacions de la modernitat determinarà, encara que sigui darrere o de sota, una gruixó de màscara de realisme, la producció literària, artística i intel·lectual de l'època. És en aquest moment, per tant, quan el Mediterrani esdevé un component essencial de la imatge idealitzada de la Barcelona i de la Catalunya modernes, contemporànies. Unes pinzellades sobre el Mediterrani a la literatura catalana contemporània per veure en aquests moments com arribem fins a Víctor Català. El mar esdevé un component essencial en la construcció literària de la imatge de la Barcelona moderna i s'adapta, es revisa o funciona d'acord amb les vicissituds històriques que convertiran una de les més importants ciutats industrials del Mediterrani en el motor de la regeneració de l'estat espanyol, en la capital de la Catalunya que reivindicarà l'autonomia política i, eventualment, en una peça indispensable de l'anomenat Arc Mediterrani, en el context del projecte de creació de l'Europa de les regions. Abans he parlat de la crisi de l'Europa dels imperis, ara seríem en l'Europa de les regions. Aquest procés el podem resseguir a través de la construcció literària de la imatge de la Barcelona ideal per part d'una intel·lectualitat directament sorgida d'una emergent classe burgesa que s'enfronta, per una banda, amb la igualment emergent classe obrera urbana i, per l'altra, amb les polítiques econòmiques del nou estat espanyol liberal que la mateixa burgesia catalana contribueix activament a crear i amb la qual doncs, hi ha, com sabem, una relació conflictiva. En aquest sentit, és rellevant el lloc que ocupa la ciutat com a tema i a través de l'Ajuntament de Barcelona com a entitat promotora en la institució dels Jocs Florals de Barcelona, un dels principals dispositius, com ha explicat Josep Maria Domingo, monumentalitzadors i civilitzadors de la metròpoli populosa en ebullició que es ventra a les muralles i pretén estendre's més enllà de les muntanyes que l'envolten. És la ciutat monstruosa, sempre en femení. O sigui, la construcció de la imatge de Barcelona en aquests moments és una ciutat monstruosa, sempre en femení. És la ciutat que Bonaventura Carles Aribau invisibilitza en la seva famosa oda del 1833. És la ciutat que s'apaivaga, braçada pel Mediterrani i protegida per la serralada marítima, sota la vigilància del Montseny i de Montserrat, i canalitza la seva energia cap al treball i l'activitat industrial, tal com Joaquim Rubió i Ors, el gaiter del Llobregat, idealitza en l'Oda a Barcelona de l'any 1841. És també la ciutat que un altre poeta i polític, Víctor Balaguer, insta que miri cap al Mediterrani i esdevingui novament, cito, la reina del mar i a la qual Jacint Verdaguer augura un futur gloriós només si es fa seva la divisa que tanca el poema a Barcelona, l'Oda a Barcelona de Verdaguer de l'any 1883, i es converteix Barcelona en la pobilla assenyada que esdevindrà matrona, treballadora, corretja de transmissió dels valors de la catalanitat i que creu, espera i ora. Això forma part de l'últim vers de l'Oda a Barcelona de Verdaguer. D'acord amb els valors d'ordre, harmonia, equilibri còsmic i civilitat que conflueixen en el mar Mediterrani, una màscara de gran potència i un dels símbols més productius i de més llarg recorregut de la iconografia de la catalanitat. Aquesta és la màscara, eh? I aquest és el paper que hi té el mar en aquesta construcció de la màscara. Però totes les màscares, en el fons, tenen febleses. Eh? I el poder de la màscara s'afebleix davant del poder de la història, en majúscules. El Mediterrani és, des d'aquesta perspectiva, doncs, una invenció, en el sentit de les invencions, de les tradicions inventades de Hobsbawm i Ranger, una construcció cultural i una màscara activa destinada a corregir o superar o transcendir des de dalt, per mimesi, els defectes d'una realitat que es percep com a convulsa, complexa, i que tanmateix pugnarà insistentment per destruir la màscara. Així, el 1901, el poeta Joan Maragall publicava a la revista Joventut el poema Vistes al mar i el dedicava intencionadament a Víctor Català, el nom d'un nou i desconegut poeta rere el qual s'amagava, com bé sabem, l'escriptora Caterina Albert i Paradís. El 1901, Maragall no sabia qui era Víctor Català. Havia llegit els textos que anava publicant i el llibre El cant dels mesos, també del 1901, i per tant dedicava les vistes al mar en Caterina, bé, Víctor Català en aquest cas. En aquest poema, Maragall situa el jo poètic davant d'una mar, i cito, eternament inquieta, que al mateix temps i paradoxalment és aquietadora, anul·ladora de la inquietud que la modernitat provoca a l'individu. El poeta, dotat d'una mirada apaivagadora, és el mediador entre el cel, el mar i la terra, el conciliador de contraris. Davant d'aquesta dedicatòria, Víctor Català recull el guant del reconegut poeta i publica a la mateixa revista Joventut la setmana següent Vistes al mar, amb un parèntesi que diu glossa, que és una reinterpretació del poema primigeni i una esmena a la totalitat del model d'intel·lectual que Maragall proposa en el seu poema, i ja en aquests moments el mateix Maragall encarna. Maragall s'ha convertit en un poeta apaivagador, volgudament apaivagador, el 1901. Acaba de publicar Visions i cants. A Visions i cants hi ha la primera part del Comte Arnau, que és aquell intel·lectual individualista, messiànic, etcètera, etcètera, per tant, intel·lectual modernista, que d'alguna forma reflecteix el propi poeta, el propi jo de Maragall, però el 1901 Maragall està fent una evolució cap a un altre tipus d'intel·lectual, que és el que portarà finalment a col·laborar amb el projecte de la Lliga Regionalista i, per tant, amb el projecte del catalanisme conservador. Per tant, és molt intencionat tot plegat. Doncs el que fa Víctor Català és una reinterpretació del poema primigeni i una esmena a la totalitat del model d'intel·lectual que Maragall proposa i encarna en aquests moments. Segons Víctor Català, el poeta, en majúscules, no pot renunciar a mirar de cara allò inquietant, la cara obscura i problemàtica de la realitat. I, per tant, el seu mar i el poeta que el contempla és i s'ha de mantenir, escriu en el seu poema Víctor Català, indòmit a la regla i a la mesura. Indòmit, inquietant i sacsejador. Al contrari, de consciències, i per tant revulsiu. Clar, és interessantíssim aquest diàleg poètic entre els dos grans escriptors del modernisme, ells ho saben encara, a Catalunya. El pols entre tots dos escriptors es mantindrà durant tota la seva relació literària i epistolar. I no és en absolut anecdòtic. Maragall demanarà en diverses ocasions a Víctor Català, a ella, que procedeix d'un poble mariner, que s'atreveixi a incloure el mar en les seves narracions, situades en un espai deliberadament rural i muntanyenc, que no deixa de ser una manera de dir-li que incorpori a la seva literatura la literatura de Víctor Català, que té un contingut simbòlic i de factura expressionista, que incorpori també la cara més afable de la realitat. Cal dir que quan Víctor Català situa els seus drames rurals en l'espai marítim, com és el cas de la Mar a Balena o del relat Mar d'Hivern, del mar li interessa, literàriament parlant, diu, el bramul de les llevantades i, per tant, la seva cara més destructiva. A Solitud, d'altra banda, per posar un altre exemple, la visió del mar des del cim de la muntanya per part de la Mila, la protagonista, en redueix la immensitat a una fina i brillant línia comparada a una espasa. Si el mar representa un ideal, sigui quin sigui, en aquesta imatge i en la desil·lusió de la dona, Víctor Català el rebaixa i el desmitifica. És a dir, res d'idealització. El podem idealitzar, però aquesta és la imatge. Per tant, la tensió entre l'ideal i la realitat, siguin quins siguin els mitjans que s'utilitzin per abastar l'ideal, individual o col·lectiu, és, segons l'escriptora, irresoluble. La tensió entre ideal i realitat. I intentar anul·lar o neutralitzar aquesta tensió és, a llarg termini, un perill. Per això es mantindrà crítica amb la construcció i la instrumentalització de la màscara de la perfecció per part del catalanisme polític conservador, amb la intenció de transformar la realitat convulsa de la Catalunya de començament del segle XX en l'oasi de la Catalunya ciutat, que és un dels conceptes que posa en funcionament el noucentisme, i de la Barcelona ideal, vinculat a la Catalunya ciutat, sempre tot en majúscula. Aquesta posició comportarà a Víctor Català la marginació per part d'una determinada crítica, la marginació d'una obra que aquesta crítica considera dissolvent i, en darrer terme, degenerada, sobretot a partir del moment que el catalanisme polític arriba a les principals institucions públiques d'àmbit provincial, ajuntaments i diputacions a partir de 1907 i regional, la Mancomunitat de Catalunya, el 1914. Són els anys en què la Lliga Regionalista, presidida per Enric Prat de la Riba, converteix el diari La Veu de Catalunya en la plataforma de difusió de les bondats de la màscara a través de la veu de joves intel·lectuals com Eugeni d'Ors, Josep Carner, Carau de Liós, Josep Maria López Picó, Joaquim Torres García i tants altres. Es comprometen amb un projecte polític i cultural que els assegura, d'altra banda, la professionalització com a escriptors o com a artistes. A ells correspon en gran part la definició i disseminació dels mots clau de l'anomenat noucentisme: mediterranisme, classicisme, civilisme, cultura, arbitralisme, imperialisme, sempre en majúscula, que no és altra cosa, deixeu-m'ho dir, que una altra forma o aspecte del modernisme en majúscula que arreu d'Europa es coneix com a modernisme classicista o classicisme modernista. Així, al mateix temps que un escriptor com poc conegut, com Rafael Nogueras Oller, publica el llibre de poemes Les Tenebroses, l'any 1905, amb una antioda a Barcelona on s'ensenyen les vergonyes, els budells de la ciutat, al mateix temps que Raimon Casellas publica el recull de narracions Les multituds, el 1906, i que Víctor Català publica Caires vius, el 1907, que mostren de la realitat la cara no més obscura, sinó més complexa, Joan Maragall, en aquest mateix moment, que ja està compromès, com deia abans, amb el projecte polític de Prat de la Riba, participa activament a la Festa de la Bellesa de Palafrugell, el 1905, i premia L'home bo, una novel·leta de Josep Pous i Pagès, en detriment de Josefat, de Prudenci Bertrana. Per tant, la tria, evidentment, és molt més ideològica que no pas literària, com a mínim vista des dels nostres dies. I el mateix Maragall fa un dels primers discursos en aquest moment sobre l'Empordà, l'Empordà idealitzat. En aquests mateixos moments, Xènius encunya el nom de noucentisme. Josep Carner publica Els fruits saborosos, el 1906, i ell, Carner, i el seu grup d'amics creen la revista Empori, de l'any 1907 i 1908. Per tant, tenim com dues maneres diferents de reflectir una mateixa realitat. Idealització, per una banda, dels Carners i companyia, i expressionisme, per tant, tècnica d'aiguafort per mostrar la complexitat d'aquesta realitat. Tot plegat coincideix amb l'inici de les excavacions dels jaciments arqueològics d'Empúries sota la responsabilitat de la recentment creada Junta de Museus de Barcelona el 1907 i el descobriment d'una suposada testa de deessa antiga que determina, tal com Carner expressa en els versos de la Camperola Llatina, que és un dels poemes del Verger de les Galanies de l'any 1911, aquesta Camperola Llatina, que és un model de dona, aquest model de dona respon al gest, caràcter i la identitat de la dona catalana i, per extensió, la síntesi dels valors de la catalanitat. Per què la Camperola Llatina, en comptes de ser espellifada, com surt en el mateix poema de Carner, és una deessa antiga? Doncs perquè en les ruïnes d'Empúries s'ha trobat una pretesa, testa de deessa, que després resulta que no és una deessa, sinó que és un dels déus, però, clar, Carner ja t'ha construït un poema que és perfecte per dir quins són els valors de la catalanitat ben entesa. Per tant, tot això coincideix. En aquest context, doncs, ningú més adequat que Víctor Català per desconstruir i qüestionar el poder de la màscara de la Catalunya bressolada per l'ordre i l'harmonia d'una ancestral cultura mediterrània, entesa en el sentit clàssic del terme. Perquè Caterina Albert i Paradís, com sabem, i sabeu més bé vosaltres que no pas jo, era propietària d'una part dels terrenys que contenen els jaciments grecollatins d'Empúries i, com a tal, dipositària d'algunes peces arqueològiques importants extretes abans de l'inici de les excavacions oficials. Una de les primeres actuacions de la política cultural de la Lliga Regionalista, un cop arriba a l'Ajuntament i a la Diputació de Barcelona, convenientment publicitades pels poetes, artistes, arquitectes i músics convertits en intel·lectuals orgànics del partit. Ningú millor que ella, doncs, per clavar el cop de gràcia a la màscara poc abans de l'esfondrament de la Mancomunitat de Catalunya com a conseqüència del cop d'estat del general Primo de Rivera el 1923. Que respongui, és a dir, que hi hagi la coincidència que el discurs de Víctor Català és el 1923, molt poc abans del cop d'estat, doncs em sembla molt significatiu. Ella, evidentment, no ho sabia, tot això ho estava preparant des de molt abans, però coincideix aquest discurs es pot llegir, per tant, com el cop de gràcia, finalment, a la màscara construïda des de, com a mínim, 1906 i que coneixem amb el nom de noucentisme en majúscules. Per tant, ara sí, entro en el discurs. El gener de 1923, Víctor Català es va convertir, com sabem, en la primera dona acadèmica de número, de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, amb un discurs d'acceptació que va convertir en una reflexió el·líptica, no va mai de cara en aquest sentit, sempre és el·líptica, sobre els perills d'obviar la presència de les larves de la descomposició, i utilitzo un terme que no és de Víctor Català, sinó que és d'Eugeni d'Ors, de Gualba, de Mil Veus, les larves de la descomposició treballen sota la màscara de la idealitat i són, i és la història, per dir-ho d'alguna manera. Doncs el discurs, de fet, és una reflexió sobre els perills d'obviar la presència d'aquestes larves darrere i dins mateix de la màscara de la perfecció construïda pel noucentisme. I el noucentisme l'agafa d'abans, la construcció, per això he començat on he començat. On havien anat a parar els grans mots, sempre en majúscula, del discurs noucentista? Per què havia servit apel·lar a la cultura en majúscules, a la civilització, a l'ordre, al classicisme, a la mediterraneïtat, davant la força embranzida de la realitat que s'afirma en aquests moments en forma d'una de les guerres més cruentes i destructives de la història de la humanitat? Perquè Víctor Català escriu el seu discurs que ja s'ha viscut l'experiència de la Primera Guerra Mundial. I malgrat que aquí sembla que no toca, sí que toca, evidentment, no? L'instint, la irracionalitat, la violència, aquella violència que és la base de l'obra de Víctor Català, el conflicte, la inquietud, els monstres, els fantasmes dolorosos, i ara sí que sí que cito Víctor Català, aquells personatges que ell extreu només un moment del magma, de la multitud, aquests fantasmes dolorosos, repetidament amagats, no fan part indissociable de la condició humana i, per tant, de la història? Aquestes són algunes de les preguntes que ens podem fer davant d'aquest discurs. Eugeni d'Ors, que era molt intel·ligent, ho havia vist clarament el 1914, que passa que ell havia construït la màscara, per tant, ho havia vist clarament el 1914, amb l'esclat de la Primera Guerra Mundial, i ho va formalitzar en les glosses d'estiuets de 1915, que es van convertir en la novel·la breu Gualba, la de Mil Veus, on les larves de la descomposició acaben convertint l'amistat perfecta dels protagonistes, pare i filla, en incest destructor. Però va ser Víctor Català, amb el seu discurs a l'Acadèmia, qui, amb un punt d'ironia, va desmuntar punt per punt el mite de la cultura mediterrània construït pels noucentistes. D'entrada, el Mediterrani, a través del mite d'Empori, Empúries o l'Empordà, és el tema indiscutible del discurs. Fins i tot l'elogi al seu antecessor a l'Acadèmia, del qual Víctor Català ocuparà el seient, el polític i escriptor Frederic Rahola, procedent d'aquest text, li permet unir les dues parts del discurs i avançar-ne la tesi. Diu així Víctor Català en el seu discurs, diu: per en Rahola i per a mi, l'Empordà ha sigut el punt d'eternitat generador de tot el bo i tot el vell que coneixem. Un punt d'eternitat tremolant constantment, com una goteta d'argent viu al fons del cor i de la consciència. L'esclat de llum, potent fins al grau màxim, que ens ha aclarit la ruta a fer i ens ha lliurat de les opressores vaguetats de la tenebra, amb totes les fantasmes del dubte i de l'escepticisme, amb totes les vessantes turbadores davant els perills de l'acció. Però no ens equivoquéssim, com ho havien fet els Carner i companyia, a veure l'Empordà i el Mediterrani des d'un únic i interessat prisma idealitzador. Per començar, afirma Víctor Català, i cito, la mar de Cadaqués no és dolça i apacible com la seva veïna del Golf de Roses, sinó de geni quelcom espriu i sella juny, com la muntanya. I fins i tot quan es refereix a la mar del Golf de Roses, la seva mar, podríem dir, el punt de vista que adopta davant del tan rebregat mite de la Mediterrània és el de, i cito, qualsevol pagès d'aquella contrada, si volgués contar el que ha vist o somiat, el que ha sentit o pressentit sota l'agulló d'una curiositat sempre estimulada i jamai satisfeta, la punteta de vel misteriós que ha aixecat tot llaurant amb la fulla de l'arada, els rastres de la mort que ha descobert el violar agosarat les necròpolis, els altres rastres més persistents encara d'una supervivència prodigiosa en els vestigis de la que fou doble i triple ciutat de la Vellúria i que ara ja colgada, potser fa 2.000 segles, entre les sorres del Golf de Roses. Des d'aquest punt de vista, Víctor Català ofereix, diu ella mateixa, una sèrie de petites impressions íntimes que haurien de contribuir a desvelar el misteri vivent que és Empori, l'amortallada. La imatge aquesta d'Empori, l'amortallada, per tant, morta, en definitiva, i amortallada. I recordem una cosa, i és que el 1922, abans del discurs, Víctor Català publica al butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres uns ressons d'Empúries, que són, de fet, el material que ell havia utilitzat pel text, pel discurs del 1923, ressons d'Empúries es converteix en sensacions d'Empúries. I diu així, perquè el cert és que Empori, la mortallada, és encara un misteri vivent. Res d'idealització, és un misteri vivent. El cert és que, com tronc de catalèptic, malgrat ses aparences de cadàver, viu encara una vida real i intensa a través de les centúries i dels malastres. Viu d'una vida gairebé, diríem, brutalment vigorosa en tot allò que d'ella resta i en tot allò que l'envolta. Aquesta afirmació semblaria afectació retòrica al viatger cosmopolita que recorregués les vies arrenades de cases mudes i solitàries sota el bal del sol, com un desert de visió bíblica, en el que s'és posat en descobert de l'Empori i les terres magres, sembrades de fragments ceràmics, espergis revelador, en el que en resta encara per descobrir. Més, els fills del país, els que han conviscut amb l'adorment durant llargues anyades, els qui, conscient o inconscientment, hem reposat i somiat a ple el caire d'aquesta tomba mig desclosa, no podem dubtar de la màgica alenada que d'ella se desprèn i que després s'infiltra i condensa, estratificant-s'hi, com si diguéssim, en imprevistes concrecions al fons del caràcter de la gent d'avui, en sus trets físics i en ses preocupacions morals, en sus gestes i en ses habituds, en ses coses bones i en ses coses dolentes. Per tant, altra vegada, no hi ha idealització. Què hi ha dintre aquesta vida que afecta conscientment o inconscientment. Per tant, és molt interessant veure això, perquè de fet t'està donant les claus de la, seva obra, no? I com utilitza des del punt de vista psicològic, la psicologia dels personatges, la complexitat, no? De la condició humana, però també de la història. I continua. Si, així com la mare sent palpitances estranyes la vida de son fill, així nosaltres nos sentim viure i palpitar a les entranyes de nostra mare empori. Sentim que ens embolcalla recatadament el teixit protector d'un remot perdurable. Sentim que ens lliga a modalitats inactuals el nexus atàvic, l'element de relació amb la vida originària, que tramet de nostra sang, elaborada tot just per a nostre ús particular, glòbuls de primitivisme llegendari. Per tant, esclar, aquí no està parlant d'un classicisme greco-llatí, apoloni, etc., sinó que està parlant segurament del rerefons etrusc, fins i tot, no? Aquest primitivisme llegendari. El nostre cor es trebat en el present, enyorances de llunyanies infinites, el nostre veu, balbatejant inexpert en les inexperiències de l'hora, plenitud d'ancestrals assaonaments. Sí, Empori viu en nosaltres, i nosaltres vivim d'ella i en ella, que segueix encunyant-nos i resellant-nos carn i ànima, talment com encunyava i resellava les antigues monedes, que segueix plasmant-nos i modelant-nos de faïssó definitiva, generació rere generació, individu rere individu. I acabo la citació. Perquè, malgrat la quantitat de literatura que ha generat el Mediterrani en general i Empori en particular, diu Víctor Català, lo que manca a Empori encara és el poeta, en majúscules, l'aclocat vident, aclocat vident. Aquest poeta que és un vident, que retorna cap al tipus de poeta que és capaç d'explorar els racons més misteriosos de, la vida més íntima. Ja no diré pas només de l'ànima humana o ànima, fixeu-vos, ànima en relació amb el que significa l'ànima de solitud, que és també un fin, que és la bestialitat. El que ella reclama és aquest aclocat, poeta aclocat vident, capaç de veure-la i sentir-la en tota la seva complexitat. Abans, jo he fet esment a la punta d'ironia que vertebra el discurs de Víctor Català. Només cal llegir aquestes ratlles per apreciar com esmena la plana, sense anar més lluny, a Josep Carner, el poeta per antonomàsia i crític militant del noucentisme, i com reivindica la mirada del poeta príncep encisat, que havia encarnat i havia i hauria pogut continuar encarnant Joan Maragall. Segons ella, si no hagués renunciat al jo pel nosaltres i no hagués sacrificat la llibertat de l'artista, posem-hi modernista, pel compromís amb un ideal col·lectiu que ara mateix, a principi de 1923, és evident que ha fet aigües. I a 1923 Joan Maragall feia molts anys que era mort, però val a dir que la relació entre Víctor Català i Joan Maragall es va acabar així una mica amb taules, perquè no van acabar mai, o sigui, un volia convèncer l'altre, i evidentment cadascú va continuar per la seva banda, però aquí tenia raó. Si ens ho mirem des d'aquesta perspectiva, doncs, òbviament, Víctor Català. Per tant, em sembla molt evident que quan parla d'aquest príncep encisat, és el poeta encisat que el mateix Maragall s'autodefinia, poeta encisat, però que va deixar d'exitjar-se. I ella el reivindica aquí, perquè és el que és capaç d'anar cap al fons del fons, no? I diu així, altra vegada, Víctor Català, el poeta en majúscules, diu, oh, el poeta, l'aclocat vident, veus aquí el que manca a Empori. Ja comencen a pressentir-les que la casualitat ha aproximat a ses runes. Ja corren pel món llibres que canten en vells i inspirats rims, estrelles volants a la nit fosca, moments i situacions determinants d'Empori. Més, el poeta de visió àmplia i integral, l'autor de la nova plasmació imaginària resumitiva, no ens és escaigut encara. Amb tot, un dia o altre vindrà. I aquell dia, el dia que Empori, com l'Atlàntida, tinga son Verdaguer, que elaborant paral·lelament amb els estudiosos, fantasiegi i presenti mentre els altres cerquen, per tant, fantasiegi i presenti, de presentir, mentre els altres recerquen, Empori s'acusarà amb peus de cop, amb astorament universal, formiguejaran de gent els seus carrers, vibrarà del ressò de ses disputes l'arbre, s'aprosternarà les multituds ansioses en els temples d'Esclèpios i Artemisa, veuran les naus de tot el món a acollir-se a port, florir els escalonats jardins de ses terrasses, passar entre frenètica gatzara les fàl·liques processons reproduïdes en ses gemmes, arrecerar-se la marinaralla forastera cap a les botigues entaforades a les porxes, cap a les minúscules estances de les meretrius en boga, cap a les tavernes on, per quatre miserables òvuls, han de donar-los l'alegria de viure, la inspiració bàquica de ses cançons, el delit de lluitar amb la bravesa de les ones, la fe en els déus clements, el fraternívol amor dels homes, o, aleshores, quan tinga son poeta revelador, com ho sentirà tothom, l'encís vivent d'Empori? Car els poetes, com els infants, i amb la mateixa candiesa que els infants, tenen la intuïció de la veritat i no tenen la por al ridícul, no tenen la prudent i vergonyosa reserva dels homes fets, dels raonables purs, dels savis, que els priva d'allargar les mans albes per agafar la lluna. Per això, les impressions fragmentàries en què Víctor Català pretén contribuir a desvetllar el misteri d'Empori, la mortallada, i del mar que eternament la vetlla, fan miques el mite de la mediterraneïtat clàssica, civilitzada, culta i ordenadora. Per començar, la mar diu: és una gran garsa lladra, una gran furtadora, com tots els que fan la guerra quan estan en guerra. I continua, les imatges precioses, amb dobleses felines, quan està de bones, s'allargassa mansoia i riallera, en la llongada i ronronejant festosa llepa manyagament als peus de la ciutat. Més quan l'inquieta el llevant o la tramuntana, s'enfada de seguida, s'estarrufa, enarca el llom i comença a miolar amenaçadora i acte seguit s'allança violent sobre la costa. D'allí n'extreu, amb violència, diu, les coses d'Empori i les guarda com un tresor fins que aleatòriament les escup i retornen a la superfície la volva vermella d'una pedra, la llentia en epígrafa, el dau d'ivori, el pessic de coure. Com les despulles humanes, cito, pelades i netes com passades de llima, immòbils i testes, amb la blancor seguida i nostrejant de carretera, que s'estenen en la diafanitat de l'espai amb trets repetits infinitament, ullprenedors, secretament atractius, amb l'encís misteriosa d'una gràcia inefable. aquests fragments de la vida passada representen, i cito, i és l'última cita que faig i començo a acabar, el pont sutil estès entre dues vides, la passada i la present, l'espill màgic on se reflecta la imatge positiva del demà que encara no ens inquieta malgrat la seva evidència, però que de totes maneres guarda el destí recatada dins la nostra carn. Per això, al cap d'una estoneta de contemplar-los, la correntia del parentiu se'ns imposa. Nos trobem en relació tan estreta amb ells, notem amb tanta claredat que no som ells i nosaltres més que distints temps d'una mateixa melodia, que si l'ensapegada d'un indiferent, les incidències mateixes de la recerca esclafen un crani, desjunten una articulació, es barrien sobre la terra d'una ratlla blanca d'aquest conjunt de ratlles blanques, experimentem amb la prevenesa de nostre ésser un dolor quasi físic. El vincle absolut amb els morts, d'altra banda. Conclusió. La descomposició del nou sentisme coincideix amb l'auge del Novecento italià, 1923, Mussolini, etc. No hi entraré, no hi entraré perquè és tard, i tinc una hora. Però la idea és aquesta, Quan Víctor Català escrivia aquestes paraules era perfectament conscient de la crisi del noucentisme i ben segur que, com tota la intel·lectualitat catalana de l'època, tenia els ulls posats en el que estava passant a Itàlia en aquells mateixos moments. Pel que fa a la crisi del noucentisme, cal dir que la feblesa de la màscara, també representada per les larves de la descomposició de Gualba de la Mil Veus, s'havia manifestat en nombroses ocasions des dels mateixos inicis del moviment. La violència als carrers continuava fent de Barcelona la ciutat roja, coneguda internacionalment. Les bombes anarquistes, la lluita obrera, el malestar social que va donar lloc als fets de l'anomenada Setmana Tràgica de l'estiu de 1909, amb la consegüent repressió governamental i militar i l'afer Francisco Ferrer i Guàrdia, que va acabar amb la condemna a mort i posterior afusellament del creador de l'Escola Nova el 13 d'octubre de 1909, mentre el noucentisme maldava per imposar la imatge ideal de la Catalunya ciutat a través d'unes polítiques cada vegada més escurades cap a la dreta que provocaven un evident malestar entre una part de la intel·lectualitat que s'havia compromès amb el projecte polític del catalanisme. Així, les larves de la descomposició anuncien la feblesa de la màscara, aconsegueixen de traspassar els dics de contenció que suposa la publicació de l'almanac dels noucentistes al febrer de 1911 i la creació de les principals icones del noucentisme, des de la ben plantada d'Eugeni d'Ors el 1911 amb l'anunci d'importants baixes intel·lectuals com és ara la deserció de Josep Pijoan el 1910, el suïcidi de Raimon Casellas el 1910 o la mort prematura de Joan Maragall el 1911. Al mateix temps, el moviment de solidaritat catalana i les negociacions a nivell estatal que havien de portar a la creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914, un dels grans èxits del catalanisme polític des del punt de vista regeneracionista, quedaven ràpidament neutralitzats per la debacle europea en primer lloc i sobretot per la Revolució Russa el 1917. Malgrat la neutralitat de l'Estat espanyol en la Guerra Europea, les conseqüències de la postguerra van afectar directament la radicalització tant del moviment obrer com del procés de dretanització de la burgesia catalana amb el fenomen del pistolerisme i la violència oficialitzada. El pacte entre intel·lectuals i polítics en el marc del noucentisme demostrava ser insostenible. Són molts els indicis que demostren la creixent desconfiança entre intel·lectuals i polítics en aquest context i no és pas anecdòtic el sobtat interès que un poeta detractor de la novel·la com Josep Carner va demostrar a partir de 1917 pel gran públic. Així i tot, El 1920, l'autor dels Fruits Saborosos i del Verger de les Galanies, verbalitzador del mediterranisme de la Catalunya ideal, va decidir emprendre la carrera diplomàtica i va començar a exercir com a vicecònsol d'Espanya a Gènova, des d'on va presenciar l'eclosió del feixisme italià sota el lideratge de Mussolini. Uns mesos abans havia estat el mateix Eugeni d'Ors qui, arran d'un enfrontament amb l'arquitecte i nou president de la Lliga Regionalista, després de la mort d'Enric Prat de la Riba, Josep Puig i Cadafalch, va liquidar la seva intensa relació amb la veu de Catalunya, del noucentisme i del catalanisme en general, acomiadant-se dels lectors del glossari amb unes altres glosses d'estiueig, que va titular Les glosses de les esparregueres, escrites des de la muntanya fins aleshores blasmada com una esmena a la totalitat al discurs ideològic que ell havia anat construint dia rere dia durant gairebé 15 anys. Finalment, Jaume Bofill i Mates, el qual amb el pseudònim poètic de Guerau de Liós havia escrit La muntanya d'ametistes el 1908 i La ciutat d'Ivori el 1918, va deixar la Lliga Regionalista per crear un nou partit polític, Acció Catalana, com a alternativa a la deriva del partit que havia sustentat el noucentisme i que, al cap de pocs mesos, donaria suport al cop d'estat militar i a la posterior dictadura de Primo de Rivera. Al cap de poques setmanes, al cop del discurs doncs, de Víctor Català a la Real Acadèmia de Bones Lletres, el cop d'estat militar i la dictadura subsegüent, amb el desmantellament sistemàtic de la infraestructura política i cultural creada per la Mancomunitat de Catalunya sobre la màscara de la perfecció del noucentisme, demostraven la feblesa de la màscara i la violència de la història. I això és el que Víctor Català havia volgut mostrar en aquest discurs. Moltes gràcies.